Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha parlat i parla d'abús de posició dominant de la UEFA i la FIFA. Traduït, no s'ajusta a dret que aquestes institucions tinguin el monopoli de les competicions futbolístiques europees i mundials. Guanyen, per tant, aquest primer pols els impulsors de la Superliga. Crec que és una molt bona notícia pel futbol. No tenia cap sentit que UEFA i FIFA poguessin fer i desfer sense haver de respondre davant de res ni ningú, dictant les seves pròpies lleis i sancions a conveniència. I la resta, bàsicament els clubs, a callar i a obeir. No tenia cap sentit. A partir d'ara, s'obre un nou escenari on veurem fins a quin punt hi ha marge pel diàleg o es va a la guerra i es tira pel dret per dissenyar un nou mapa pel futbol, on el repartiment del pastís sigui més racional i en el que els clubs siguin els que marquin la pauta. Això passaria per un nou sistema de competició que sigui atractiu, obert i meritocràtic. S'han de mimar les competicions nacionals perquè no perdin pes i, evidentment, al final, o millor dit, en la base de tot, com sempre, estan els diners. Cau pel seu propi pes que els que posen els artistes són els que han d'endur-se, com a mínim, la major part del pastís. S'ha acabat xupar del bote, si em permeteu l'expressió. No per... De seguida en parlem amb la informació, les reaccions que ha generat la notícia i ho valorem amb l'economista Marc Síria. I parlarem també de la victòria del Barça davant l'Almeria per 3-2, amb dificultats fins i tot davant del CUE. Però sobretot parlarem de la roda de premsa posterior de Xavi, posterior al partit, en la que el tècnic del Barça va apuntar directament a l'actitud de l'equip. Intolerable, segons ell, a la primera part. Va ser molt dur Xavi ahir amb l'equip. L'equip que ja està a Dallas per jugar aquesta propera matinada a les 3. Hora nostra contra l'Amèrica de México. El Barça que situa tercer a la Lliga, a 6 punts del Girona i a 4 del Real Madrid, que juguen avui els seus partits. El Girona al camp del Betis a partir de les 7 de la tarda i el Real Madrid visitarà a l'Alavés a partir de 2:15 del vespre. A segona divisió, l'Espanyol està pendent de veure com acaba la jornada per saber en quina posició tanca l'any. Tots els de dalt estan fallant. Ahir l'Sporting va empatar al camp de l'Eibar, el Leganés també a casa davant del Tenerife, i a veure què passa avui al Valladolid Racing Ferrol, que són els equips que estan per sobre i per sota de l'Espanyol. Un Espanyol que ara mateix està a un punt només de l'ascens directe. Juga avui també el Barça femení, quarta jornada de la Champions, Barça Rosengard, el Johan Cruyff, amb tot venut. El Real Madrid, per cert, està fora de la competició després de perdre ahir per 0-1 davant del París. I en bàsquet, victòria del Joventut, que està en ratxa a la pista del Vols de Lituània, 79-94, el Barça que se'n va cap a Lituània per jugar demà a la pista dels Alguiris, partit d'Eurolliga en mal moment, moment difícil pels de Roger Grimau. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Josep Soldado i les preguntes del dia a Esports COPE que us formulem com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem si sou més de la Superliga o de la Champions. Aposteu per la Superliga la majoria, eh? El 57% per la Champions, tal i com està, el 43%. En clau espanyol, us preguntem si està millorant Ramis a Luis García. Heu votat que sí, només el 18%, que no, la immensa majoria, el 82%. I en clau Girona, us preguntem, us tornem a preguntar si creieu que el Girona acaba l'any líder. Heu votat que sí, la majoria, el 65%, que no, el 35%. El Jorge Martínez està avui al control de so, l'Edu va dir a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
I tu, què piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE i en facebook.com/COPE.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Es el momento.
Ahora, hacer realidad los sueños cuesta mucho menos con los precios de juguete de Hipercor y El Corte Inglés.
Grandes ofertas en coches, muñecas, puzzles, juegos...
Con los servicios más cómodos y prácticos.
Empaquetado de regalo, envío a domicilio, recogida en tienda, entrega en la fecha elegida...
Grandes ofertas con precios de juguete, como cuando y donde quieras.
En Hipercor y en El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Sports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem l'Esportscope d'avui dijous amb la notícia del dia, que és, sens dubte, aquest pronunciament del Tribunal Europeu de Justícia sobre el tema de la Superliga, que era molt esperat. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Són bones notícies pels promotors de la Superliga, cop al monopoli de UEFA i FIFA.
És una bona notícia, perquè la gent ens entengui. El que ha fet avui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una resolució a petició del jutjat mercantil número 17 de Madrid. Aquest jutjat de Madrid és el que porta el cas Superliga contra UEFA. I aquest jutjat va aixecar una petició al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Què diu aquesta resolució? Que les normes que apliquen UEFA i FIFA no estan subjectes ni a la transparència, ni a la proporcionalitat, ni a l'objectivitat. I que, per tant, és il·legal que vulguin vetar la creació d'una Superliga perquè aquests organismes tenen una posició d'abús de la seva posició dominant. És a dir, vostès no tenen dret a vet a la Superliga. Ara, amb aquesta resolució, el tema torna al número 17 de lo mercantil de Madrid, que amb aquesta resolució a nivell europeu podrà, ha de fet, d'emetre una sentència que, de fet, està subjecta, que es pugui recórrer i continuar el camí legal. Això és el que ha passat aquest matí. A l'espera d'aquesta sentència, com que la Superliga estan molt contents, s'han afanyat a donar a conèixer el que seria la proposta de sistema de competició.
Ja el model de competició.
Ja tenim model de competició, Batllori. Bombo i plateret, doncs bé, atenció. És un sistema que aboca una mica la Nations League. Per què? Perquè hi ha 64 clubs que jugarien repartits en tres categories. La Star, la Gold i la Blue. Primera divisió, segona divisió, tercera divisió. La categoria Star és la màxima i el campió de la categoria Star seria el campió de la Superliga Europea. A primera i segona categoria hi hauria una primera fase. Dos grups de 8 equips jugant una lligueta entre setembre i abril. 7 a casa, 7 a fora, 14 partits. A partir d'aquí, els 4 primers de cada grup juguen eliminatòries. Quarts de final, semifinal i final. Hi ha un sistema d'ascensos i descensos entre totes les categories, com a la Nations League. I per garantir el mèrit esportiu, al final de cada temporada, 20 equips de les lligues nacionals, de les lligues domèstiques, entrarien a jugar a la tercera categoria, a la categoria Blue, on els 20 pitjors equips d'aquesta categoria perdrien la seva condició i tornarien... jugarien només les lligues domèstiques.
Hem de buscar les reaccions, que n'hi ha hagut de tot tipus durant el matí i rescatem ara les més destacades.
Sí, satisfacció, evidentment, en el bàndol de la Superliga. Per exemple, Joan Laporta estén la mà per una entesa entre les parts implicades.
No pretén en cap cas anar en absolut contra la Lliga Espanyola, ni contra les lligues nacionals en general. Amb una competició europea millor i amb més recursos pels clubs, les lligues nacionals seran més equilibrades i competides. El que volem és establir un diàleg obert, constructiu, de cara a l'objectiu que es generin sinergies positives entre totes les parts. Considerem que a partir d'ara s'obre una oportunitat històrica per tractar de solucionar alguns dels greus problemes que avui comprometen la viabilitat futura de la gran majoria de clubs.
La viabilitat de... als grans clubs, també al Barça, la viabilitat econòmica i financera. Ha fet molta incidència a la porta en aquest aspecte. A Madrid, Florentino Pérez. És un dia històric pel futbol europeu i mundial.
Este dia marcarà un antes i un després. És un gran dia per a la història del futbol i per a la història del deport. El futbol europeu de clubes no és ni serà nunca más un monopolio. Des de hoy, los clubes seran los dueños de su destino. Seguiremos defendiendo un proyecto moderno, plenamente compatible con las competiciones nacionales, abierto a todos, basado en el mérito deportivo y que impondrá de forma efectiva el respeto al fair play financiero. Permítanme que diga a los clubes europeos que estamos ante el comienzo de un nuevo tiempo, en el que podemos trabajar en libertad, desde el diálogo constructivo y con el objetivo de innovar y modernizar el fútbol.
Els clubs espanyols i europeus no li han fet gaire cas a Florentino. Estan, vaja, multiplicant-se les xarxes comunicats, Atlético de Madrid, Sevilla, Bayern de Munic, etc, etc. I, a més, l'ECA també s'ha posicionat en contra d'aquesta resolució i d'aquest impuls de la Superliga. Javier Tebas, el president de la Liga de Futbol Professional, tenia un acte, anava a la presa de possessió del senyor Uribes com a president del CSD i ha dit que això no s'acaba aquí i que rebutja negociar.
La sentencia no dice que UEFA no pueda tener un monopolio de las competiciones. Lo que dice que dentro de esa posición monopolística hay una parte que puede tener un abuso de poder.
¿No le parece que es una invitación también para negociar?
Cuando te quieren echar de tu casa, no puedes negociar. O yo te pido tu casa y te echo tu casa, ¿negociarías conmigo? No, ¿verdad? Pues esto es esto. Nada, porque no hay nada que negociar. Ellos han ido a los tribunales, que sí, sigamos en el camino de los tribunales. Ahora le toca al Tribunal Español decidir y que decida hasta el final. Pero bueno, insisto, se ha construido un relato, ya se viene construyendo desde el fin de semana pasado, ya lo advertí, y hay que hacer caso a lo que dice la sentencia, porque tiene que resolver un Tribunal Español que su sentencia además no es firme cuando lo resuelva.
És a dir, que es podrà presentar recurs contra el que digui el 17 de Madrid. FIFA ha dit que estudiarà la resolució en coordinació amb la UEFA, que des de les 2 de la tarda estava oferint una roda de premsa, on Ceferín ha dit: espero que Barça i Madrid puedan crear una fantàstica competició de dos clubs.
Ara volem comentar aquesta notícia amb l'economista Marc Síria. Marc, hola, bona tarda.
Bona tarda, com estàs, Joan?
Molt bé, i tu què tal? Com has rebut, què et sembla d'entrada aquest pronunciament de la justícia europea, Marc?
Doncs victòria, per fi els clubs podran organitzar-se com ells creuen convenient, sense intermediaris que es lucren mentre els clubs s'endeuten i posen en risc el seu model de propietat. I bé, feia molts anys que els clubs deien que la UEFA tenia clarament desalineat els seus interessos amb els del club, i crec que és un pas necessari cap a la independència en la gestió, en el model de control econòmic i en fer el futbol tal com volen, i qui l'ha de decidir el seu present i futur, que són els propis clubs, no l'intermediari.
No tenia sentit seguir amb el monopoli, no, Marc?
És que, a més, és un tema... No se la jugava el futbol, ahir ho deia un company teu, no se la juga el futbol, se la juga Europa. Si vam fer Europa per lliure competència, per un mercat lliure en el que les associacions, institucions, empreses es puguin associar i fer el que creguin convenient pel desenvolupament d'Europa i el món, com pot ser que hi hagués aquest monopoli per part de la UEFA, no? És que no tenia cap sentit i se la jugava a Europa. Per tant, un pas endavant.
Sí. Ara a veure què passa a partir d'ara, perquè tant en els seus discursos, tant Laporta com Florentino, Laporta d'una forma més vehement, Florentino més de passada, els dos parlen de diàleg. Jo crec que al final, Marc, a partir d'ara i després del que ha dit avui la justícia europea, també les parts estan una mica condemnades a entendre'ns, no? A parlar, no? A buscar una solució de consens sobre el nou model del futbol europeu.
Però per educació, El Barça ha estat durant tots aquests anys aguantant una posició molt difícil, absolutament criticat tant per el representant de la Lliga Nacional com per la UEFA. Jo crec que portant l'amenaça i l'abús de poder a uns nivells que no són admissibles, i el Barça s'ha de seure per respecte. Però la meva opinió és començar amb la Superliga a la 24-25 i endavant amb un projecte que neix de zero, que tindrà un control financer real i evitarà que les competicions s'adulterin com està passant amb els clubs d'estat, i que a més els ingressos seran per 3 respecte al que oferia la UEFA.
Però no creus que una guerra pot ser pitjor per tots? Perquè aquí començarem. Hi ha uns clubs que estan amb la Superliga, hi ha uns clubs que estan amb la UEFA, i al final segurament patiran les dues competicions si anem a aquest escenari?
Va passar amb l'Eurolliga, ha passat amb les competicions que són disruptives i volen el seu model, el seu propi model, i al final jo crec que un model basat en què els clubs gestionen, els que els clubs controlen, si ho fan de manera professional, té molt més sentit que quan hi ha un intermediari que va desalineat amb els interessos dels propis clubs. Per tant, jo crec que acabarà imposant-se el model de la Superliga a mig termini. I això només es sabrà si comença la Superliga. Per tant, ara negociar per part de la UEFA és còmode per la UEFA, perquè ara que hi ha hagut aquesta sentència, ara volen negociar, fins ara no volien negociar, no? Doncs ara jo crec, és la meva opinió, eh? Un pas endavant i a començar amb aquest model d'estructura, que a més pel Barça és essencial pel seu model i a la seva reequilibri econòmic.
Sí, aquí anava ara, Marc. Des del punt de vista del Barça, la Superliga és el remei, no sé si dir a tots els mals, però a gran part dels mals que afecten econòmicament el club ara mateix?
Depèn de com s'utilitzin aquests recursos. Si els utilitzem com hem fet amb el patrimoni que hem venut, no ens en sortirem i tindrem un problema més greu, però si s'utilitzen per reequilibrar el balanç, per fer un projecte no de curt termini, sinó de mig termini, i que no es basi en la compra de jugadors per uns resultats que no arriben, i això el Barça ho coneix bé, el millor Barça de la història, sempre t'ho he dit, es va forjar amb el 60% de gent formada a casa al camp, i aquest ha de ser el camí. Si aquests diners i aquesta liquidesa s'utilitza per balanç, evidentment el Barça és com si comencés a zero a nivell econòmic, és una entrada molt important pel club, i a més no és un préstec ni té una forma estranya, és una liquidesa, un ingrés directe en balanç.
Una última cosa, Marc. Tenim tots clar, jo crec, que aquesta nova competició ha de ser una competició oberta, basada en la meritocràcia també, i s'ha d'intentar que les competicions domèstiques no pateixin, no?
Això és el que ha aconseguit els clubs fundadors. El Barça el que ha aconseguit és que s'imposi la meritocràcia respecte al primer plantejament que hi havia a Superliga i que s'ajudi a les lligues locals, que hi hagi precisament aquesta meritocràcia faci que les lligues locals no perdin protagonisme. I això ho han aconseguit els clubs fundadors de la Superliga, perquè al principi, com recordem, no era així el mapa. Era quasi un club de socis, no?, aïllat i privat, no? I el Barça, que reconeix aquesta essència del futbol que té a veure amb competir amb la meritocràcia, va empènyer moltíssim perquè això es fes, no? I en aquest cas, evidentment, el César López del César, el president en primera persona, que ha aguantat una posició molt complicada amb el tema de la Superliga, l'ha aguantat, i aquí tenim el primer resultat.
Perfecte, Marc. Tu creus que avui estem davant d'un dia, o estem vivint un dia històric, que recordarem en el futur, com en el seu dia va ser el tema de la llei Bosman, per exemple?
No només pel futbol, sinó per Europa. Era essencial per Europa que hi hagués una demostració del lliure mercat.
Perfecte. Marc Siria, gràcies per atendre'ns. Com sempre, una abraçada forta i bon Nadal, eh?
Bones festes.
Bones festes, adéu. Que vagi bé. Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Les imatges, Florentino i Laporta, Laporta i Florentino. Al voltant de les 11 del matí, el Madrid i el Barça han difós el discurs d'un president i de l'altre. Florentino, llegint i editat, gravar i parar, i tornar a gravar i tornar a parar, pla mitjà, dempeus i de fons les 14 Copes d'Europa del Real Madrid. S'autoproclama líder de la idea de la Superliga i es dirigeix a tots els clubs europeus, recordant que el Madrid també va ser l'impulsor de la Copa d'Europa. Discurs d'una mica menys de 3 minuts, escrit i pensat i editat, acartonat, seriós i sense pestanyar, amb un rictus gairebé de tanatori. La porta discurs d'una mica més de 3 minuts, en català i en castellà. Primer pla, més curt, amb el fons amb les banderes del Barça i de Catalunya. La porta defensant amb vehemència, discurs improvisat, molt ben preparat i sense editar, tal com raixa. Amb garra, amb força, acompanyat de gestos per posar èmfasi en les seves conviccions. Sent natural, sent tal qual, sent la porta i, a més, amb la seva figura de pes, de sobrepès, que encara dona més força a la seva comunicació, com, per exemple, el primer pla de la seva cara tirant a vermella, inflamada, congestionada, i la seva defensa de la Superliga arriba amb més contundència al receptor del discurs. Laporta i Florentino, imatges diferents, amb un fons similar i unes formes diferents. La frialtat i la rigidesa de Florentino i la força i la rauxa de Joan Laporta.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. La Superliga, la portada d'avui d'Esports Cope. De seguida ataquem el Barça-Almeria.
Sephora. Sephora quiere hacerte brillar esta Navidad. La mejor selección de regalos de belleza en tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Benefit, Rabanne, Lancôme y muchas más. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y brilla con tu luz.
Sephora, the unlimited power of beauty.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tiempo de juego. El de la cadena. COPE.
Muy buenas a Paco Pepe, oyentes del Tiempo de Juego. Ahora mismo no ha habido puntualidad, pero ahora sí, saca el Almería y por supuesto, Barça 0, Almería 0. Viendo para Araujo. Rafinha gol, Rafinha gol, Rafinha gol, Rafinha gol, Rafinha. Este fue el portero, pero se la dio Toma, se la regaló Toma para Rafinha, que estaba ahí, por si acaso, con la caña a punto. ¡Gol! Final, ese pie que decías de Araujo ha marcado la línea, entra en buena posición según el VAR, según el árbitro, se lo dicen desde el VAR. Final de la primera parte, hay pitos en Montjuïc. Barça 1, Almería 1, Elena Joan, Joan Elena.
Pitos en Montjuïc mientras Gundogan le sigue reclamando al árbitro una falta que ha recibido y que no ha pitado. También está ahí Araujo quejándose de que en el gol Baptistao estaban fuera de juego. Cancelo también, minicumbre de los tres jugadores.
Gol de Fermín, gol.
Es el Sergi Roberto.
Sergi Roberto, gol. Remató de cabeza en el primer palo. El centro del córner desde la parte izquierda remata. Sergi Roberto. De cabeza marca el Barça, marca el capitán, Barça 2, Almería 1, Sergi Roberto. Arribas, ahí está Arribas centrando, ese es del portero, gol, 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 tremendo, gol, Gar. El que marca para el Almería era del portero. Era del portero. Sin embargo, no se entiende con la defensa.
Con Araujo choca.
Se choca con Araujo. No coge el balón.
Era del portero. ¡Gol, gol, 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 tremendo Sergi Roberto.
Balón para la parte derecha para Chumi.
Se acabó. La mete de cabeza para Méndez. Se acabó. Se acabó. Último partido del año y victoria. Tres puntos. Tres puntos para el Barça. Barça 3, Almería 2.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Copa, d'aquest Barça 3, Almería 2. Un partit, una primera part lamentable. L'actitud a la segona va millorar. L'equip va acabar guanyant. Un partit que per ocasions va mereixer guanyar, però una vegada més va flirtejar amb una nova ensopegada contra el CUE, contra el CUE. Sentim a Xavi amb un discurs contundent apuntant a la plantilla al final del partit.
Si ens falta efectivitat, com a mínim hem de tenir agressivitat, hem de tenir ànima, i la primera part no es pot acceptar. Com a entrenador jo no l'accepto, i és el que li he dit al descans. O correm com animals o no ens arriba. No ens arriba, no tenim el Barça del 2010, no el tenim. No el tenim, això és el que els he dit. O sigui, l'any passat el que ens va donar els títols va ser un equip amb ànima, un equip que corria com animals i que guanyava els duels i que anava a la pressió alta i que recuperava pilotes i que era agressiu i que, clar, si això ho mostres a la segona part, doncs guanyes el partit. I a la primera part, doncs, no vas empatant, la gent es posa nerviosa, comencen a xiular, doncs és normal, a la segona part han animat i és això, el futbol és això. No, el que no podem és no donar-ho tot. I la primera part, jo com a entrenador, per mi és inacceptable. I els he dit als jugadors, la segona part, doncs han sortit d'una altra manera. O ens hi deixem la pell, ens deixem la vida, o no guanyarem res.
I continua Xavi.
Me estoy abriendo en canal, però és així, però és responsabilitat mía. Es responsabilidad mía. Sí, sí. Responsabilidad mía. No va a volver a ocurrir. Seguro. Home, sincerament crec que la xerrada del descans ha anat molt bé. Sincerament. Crec que hem parlat molt clar del que passava i que no podia faltar la segona part. Crec que he parlat molt clar.
Arenya Comtes, bona tarda.
Hola, Joan, què tal? Bona tarda.
Diu-n'hi-do, Xavi, ahir, eh?
Sí, jo diria que s'ha cansat de protegir els seus jugadors. Ahir va dir prou, va dir el que sentia, el que pensava, sense filtres. Xavi en estat pur, dient veritats com a punys, tot i que també em va faltar una mica més autocrítica mirant-se a si mateix, perquè acaba sent el responsable de que els futbolistes juguin i facin una primera part que va repetir inacceptable a ulls de l'entrenador. És el discurs més dur, és el discurs més crític amb els seus jugadors públicament i s'ha de veure com ho han encaixat els futbolistes, perquè, a més de la falta d'ànima, també assenyala que no tenen ni la qualitat ni les individualitats del seu Barça de 2010. És cert, però sempre és dur escoltar, per veu de l'entrenador, que el futbol no els hi acaba d'arribar als jugadors. Al descans també els va caure una bronca monumental al vestidor, pel que sé, no havíem vist a Xavi tan enfadat, tan empipat com ahir. Bronca per la indolència, sobretot senyalant la indolència d'alguns, com Joao Félix, li va caure una bronca a Joao Félix.
Home, ja no va sortir a la segona
part. I el va fulminar. El va fulminar a la segona part, ja ni es va vestir. I em quedo amb una frase a Xavi, que és un titular que ara escoltàvem. No tornarà a passar segur. Posem en quarantena.
A veure com processa l'equip aquesta roda de premsa d'ahir de Xavi, perquè quan va acabar el partit i després de la roda de premsa van agafar un avió i estan a Dallas.
Sí, sí, estan a Dallas. Després d'aquesta crítica pública del seu entrenador, van pujar tots junts en un avió, han aterrat aquest migdia a Dallas sense Araujo, perquè avui tenia revisió per la fractura a la mandíbula. Tampoc hi han anat els lesionats Pedri, Íñigo, Gavi, Ter Stegen i Marcos Alonso. Ja explicàvem ahir que en principi demà ha denunciat que passarà pel quiròfan per resoldre els seus problemes d'esquena. Farà el mateix que Ter Stegen. La resta han viatjat tots. Ja va dir Laporta que tots els disponibles hi anirien. El partit és avui, a les nostres 3 de la matinada. El rival, l'Amèrica de México. L'escenari, el Cotton Bowl Stadium, amb capacitat per 92.000 aficionats. El Barça cobra 5 milions d'euros. No hi ha primes pels jugadors, tornen just després del partit, després d'aquest amistós, i vacances encara està per determinar si fins al dijous 28 o fins al divendres 29. Per cert, ja està preparant les maletes des de fa unes hores Vitor Roque, sí, a Brasil. En principi se l'espera a Barcelona els propers dies i quan l'equip torni a la feina ell es reincorporarà amb els seus companys.
Gràcies, Condis.
Deixa'm dir-te, ahir pitjor entrada de temporada,
sí.
Sí. 34.470 aficionats i molts van xiular la primera part com en l'últim partit a Montjuïc contra el Girona en la derrota. Xavi i Sergi Roberto van dir que entenien els xiulets dels aficionats perquè estan descontents amb la indolència dels futbolistes.
Gràcies, Helena, que vagi bé. El Barça que tanca l'any amb victòria i a veure què fan avui el Girona i el Real Madrid. Primer, el líder, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom. Havia apuntat aquí el nom de Larry Hagman, que era el mític JR. He escoltat Dallas i sí, com ja ens fem
Suena,
grans...
Quan Bobby...
Sí, Linda Gray, Bobby, sí, efectivament, sí. La mítica frase que ara mateix pots repetir, si vols,
no.
De la sèrie Dallas.
No la direm.
No estem en un horari...
No la direm.
Molt bé.
Escolta, a veure com va avui al camp del Betis.
Sí, 7 de la tarda, en un partit on si guanya el Girona, tanca, insisteixo, atenció a això, tanca el 2023 com a líder de primera. Hi ha 17 punts de diferència entre el Betis i el Girona. Torna Estuani, que en principi no ha de ser titular, però sempre serveix per ser un revulsiu, fons d'armari, donar alternatives en funció de com vagi el partit. Queden fora Yangel Herrera i Sigankov, els dos lesionats. O sigui que ara repassarem l'11, però jo crec que serà el mateix, si no molt semblant al que va guanyar golejant el dilluns passat a l'Alavés. Del rival, del Betis, de Pellegrini, on no està Isco, que és una baixa importantíssima, parla Mitchell, l'entrenador del Girona.
El Betis es maneja molt bé en marcadors curts. No té problema per a fer un partidàs i en 0-0 espera el seu moment. Quan el rival va cap a davant, són capaços de fer mal, no?, a qualsevol rival.
El discurs de Mitchell, a veure com se li dona el partit, perquè estem parlant de tancar el 2023, és cert que és l'últim partit d'aquest any, és el penúltim de la primera volta, que, per què no, hem de començar a mirar si el Girona doncs, es pot endur aquest títol honorífic de campió d'hivern. En tot cas, ens centrem en el partit que arbitrarà Ricardo de Burgos Bengoetxea, l'àrbitre de Bilbao. Gatjanic en porteria, Eric García, David López, Dale i Blin en defensa, per la dreta Couto, per l'esquerra Miguel, tot i que Miguel és tot jugador, amb aquesta creació de Mitchell, al mig del camp per Aleix i Ivan Martín, a dalt Porto, Savinho en les bandes, les ales pels dos, i Dobic com a referència al segon màxim golejador de primera.
Primer jugarà el Girona a les 7 i després a 2:15 el Real Madrid visita l'Alavés. Busquem les novetats de l'equip blanc. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal, Jan? Buena tarde. Ya está el Real Madrid en Vitoria. Ha volado esta mañana con 8 bajas después de la grave lesión de rodilla de Álava del pasado fin de semana y de la lesión muscular de Ferlán Mendy. Ancelotti confirmó ayer la titularidad de Kepa en la portería y que será en enero a partir del Real Madrid-Mallorca, que se jugará el día 3 cuando ya decida quién va a ser su portero titular. El resto del equipo: entrará Fran García en el lateral izquierdo, jugará Nacho al lado de Rüdiger en el eje defensivo. En el centro del campo tiene alguna opción de colarse Tchouaméni en el 11 titular, pero poco probable. Hoy Florentino, obviamente muy ocupado con el asunto de la Superliga, no viajará a Vitoria a presenciar el partido.
Gracias, Miguel Ángel. 3:35, de seguida al debat.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Avui o per berenar, veient el Girona, o per sopar, veient el Real Madrid, amb unes bones empanades. Tío Bigote celebra 14 anys sent la franquícia d'empanades més gran de Barcelona. Per això volen celebrar les festes amb la nova superpromo en empanades a només 1,80 amb el pack de 10. Perquè per Tío Bigote el més important no és que vinguis, sinó que tornis. Disfruta del millor futbol sense preocupacions amb l'autèntic sabor d'Argentina. Tío Bigote.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabes quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
Vinga, obrim el debat amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
I ens acompanya avui també el Josep Soldado de la Sexta. Hola, Josep, què hi ha?
Hola, què tal? Molt bones.
Bona tarda. Tu, Dani, sempre has sigut molt de la Superliga, no?
Sí, avui estic molt content. Home, estava més eufòric a les 10 del matí, 11-12, que quan han començat a aparèixer clubs a dir que no volen pujar-se al carro. Mm. Però crec que avui és un dia històric. Vull dir, el tribunal ha donat la raó a la Superliga, com ja vam explicar que la Superliga sospitava que així seria. I per mi és això que va dir ahir el Fouto, de no hi haurà ni guanyadors ni perdedors. Jo crec que hi ha un perdedor clar, que és la FIFA i la UEFA, que rep una bufetada a la cara. No només perquè la Superliga sigui possible, sinó pel fet que han estat abusant del seu poder durant anys.
Sí, així. Sí, aquí està la clau del tema, Josep, que ara haurem de veure com evoluciona tot això, perquè la batalla o la guerra serà llarga, però el que no tenia sentit és que UEFA i FIFA continuessin tenint el monopoli del futbol.
Sí, no, a veure, el monopoli, la veritat és que ja cansava, no? I, de fet, els clubs, tot i que només Barça i Madrid ho han abanderat, ja protestaven, no?, per la repartició de guanys, sobretot la diferència entre els que són més grans i els que no ho són tants. La veritat és que ha estat un matí surrealista, no?, perquè jo m'esperava una resolució més ambigua, més interpretativa, sí, tirant més cap a la banda dels que defensen la Superliga, però al final la pantuflada ha estat brutal, no?, per UEFA i FIFA, que s'ho han agafat, pel que interpreto i pel que llegeixo, d'una forma irònica i un pèl xulesca, no?, perquè, clar, estan rebent el suport de la gran majoria de clubs importants d'Europa, que no s'aplaien a la Superliga, però jo crec que quan realment els hi presentin els números, els diners que poden guanyar, quan la Superliga ja comença a guanyar cors, jo no sé si més d'un s'haurà de retractar, perquè de moment és un escenari estrany, no? Perquè hi ha aquí dos pares, dues mares, Madrid i Barça, i tota la resta són fills renegats que no volen estar o asseure's a la taula de Barça-Madrid, però suposo que quan els diguin és que guanyarà 500, 600, 700, 1.000 milions d'euros a la temporada, potser suposo més d'un haurà d'escriure el comunicat.
Sí. Molt bé, ja anirem parlant d'aquest tema que donarà molt de sí. Volia parlar una estona del tema d'ahir, del partit sí. de Montjuïc, més que del partit, que ja hem vist partits semblants aquesta temporada, malauradament, de la roda de premsa posterior de Xavi, Dani, que va tenir sí. un missatge molt dur i molt contundent contra la plantilla.
Sí, ara us escoltava i estic totalment d'acord. Per mi és molt més cridaner i molt més noticiable la roda de premsa que el partit. El que passa és que estava pensant, mentre l'Helena explicava que van agafar l'avió cap a Dallas i tal, no sé, estava pensant que l'efecte d'aquesta roda de premsa es dilueix o es perd pel moment en què es fa. Vull dir, ara hi ha una aturada, hi haurà uns quants dies sense partits, i no sé si es perdrà aquest efecte. Si el Barça jugués passat demà, un partit oficial important, potser sí, no? Potser sí que era el moment de fer la roda de premsa. Jo aplaudeixo el que diu Xavi, jo crec que Xavi té raó en tot el que diu ahir. Ara, és incoherent amb el que ha dit fins ara. Vull dir, ja ens ha venut la moto, o ens ha venut la moto tots aquests mesos i ahir ens diu la veritat, o ens ha dit la veritat tots aquests mesos i ahir ens enganya. Però és evident que hi ha una variació del discurs, es converteix en més crític ell que la premsa, la que critica per ser crítica, o sigui, sí. és irònic. I després jo recordo a Xavi dient que estava molt content amb la plantilla que tenia i que ara arribava el moment de l'entrenador. I en canvi ahir escolto que la plantilla no té qualitat o no té tanta qualitat i que caldrà córrer molt perquè, bueno, és sorprenent.
Sí. S'ha cansat de protegir-los, no, Josep? O què?
És que a vegades quan l'entrenador dispara els jugadors ja és l'últim que li queda. Sí. Evidentment havia disparat a la premsa, però ja és com algo fàcil, no?, dels entrenadors. I disparar els jugadors a vegades és fruit de la desesperació, de la impotència, o potser de significar alguna cosa de cara a la galeria, de cara al públic. No sé si això hagués passat el mateix si el Barça al final t'hagués deixat els punts, no?, en aquella última jugada que salva Iñaki Peña. No sé si Xavi hagués sortit d'aquesta manera en roda de premsa. Se'l veu nerviós, se'l veu intranquil. Les posades en escena les rodes de premsa últimament, dels últims 2-3 mesos cap aquí, doncs estan sent una mica estranyes. Se'l denota nerviosisme, surten a vegades informacions si el vestidor està o no està amb ell, si el creuen o no el creuen. Jo crec que per una part ahir, si el discurs va ser com el que s'ha filtrat el fòdum monumental al descanso i l'equip va reaccionar, el cert que va reaccionar, potser sí que se'l creuen, però és perillós, eh? Quan ataques a la plantilla, al vestidor, més en compte que no se't giri en contra.
Sí, jo estic d'acord amb això, Dani, aquests missatges poden generar un efecte de reacció, pot ser així, o també els jugadors poden dir, home, tu ens ataques a nosaltres, però tu ets part del problema també,
Totalment d'acord, totalment d'acord. I els jugadors, ara no sé en quina... És a dir, si el discurs que es ven, que no dic que no sigui cert, que potser és exactament el que va passar, però si el discurs que es ven és que el Barça va jugar millor gràcies a la bronca de Xavi, els jugadors no crec que molta gràcia els faci. Després, jugadors com Ferran Torres, que han sortit a dir que el Barça té enemics externs, que no paren de destruir i tal, ara què dirà? Perquè la crítica més bèstia i més ferotge que s'ha fet d'aquest equip l'ha fet el seu entrenador. Per tant, ara ja no hi ha enemics externs, ara ja són interns. Això pot anar o molt bé, és el que diu el Josep, estic completament d'acord amb el que diu, o pot anar o molt bé, sí, i és la catarsi definitiva i aquest equip va cap amunt, o és la fi de la fi, ja està.
Sí, perquè ara, Josep, a part de problemes futbolístics, que l'equip és evident que els té, els ha tingut i els continua tenint, ara Xavi pot haver de torejar amb problemes de gestió de vestidor també seriosos.
És que, objectivament, ara ja dos assenyalats. Són Christensen i Joao Félix, això per començar. És a dir,
són els que deixa el descans a la banqueta.
És que no és comú, ni en Xavi ni en molts entrenadors, que a la mitja part li digui, en aquest cas a Christensen i Joao Félix, no sortiu entre nosaltres. No és massa comú. Assenyala clarament a Christensen que no va estar bé en defensa, perquè es va carregar amb una targeta groga que podia ser vermella. Joao Félix estava pensant potser més amb altres històries i els assenyala. Veurem com també ho interpreten aquests jugadors. El vestidor pot també veure de Xavi que no li trembola el pol si ha de castigar algú, perquè això al final és un càstig públic, perquè quan no van entrar aquests dos jugadors els estava apuntat directament amb el dit que si aquí no funcionava, entre altres coses, perquè Christensen i Joao Félix no estaven fent la feina. La veritat és que així un inici d'any no diré complicat, perquè al final el resultat ho poden tapar tot, però a nivell de vestidor, el viatge a Dallas jo no crec que hagi estat ni molt menys el viatge de lluna de mel de qualsevol matrimoni.
Ja. I després hi ha una frase que també em crida l'atenció, que no sé com l'interpreteu vosaltres, Dani, que és quan diu, no us preocupeu que no tornarà a passar. Sí. A més ho diu com molt, molt convençut del que ha de fer perquè això no torni a passar.
Sí, sí. Diu, no tornarà a passar, i després diu, segur. Mm. Jo no crec que sigui... O sigui, la interpretació que s'està fent és que prendran mesures i que ja veuràs, ara s'haurà a Joao Félix per sempre i s'haurà Lewandowski. Jo no crec que sigui això. Jo crec que ho diu com un missatge positiu de vinga, va, anem a demostrar que estem motivats i que hem trobat la solució i segur que no tornarà, com un missatge de força.
Yeah.
No crec que es comenci... Si ho fa, mira, ho aplaudiré, o com a mínim... Jo encara que s'equivoquin, jo vull entrenadors que actuïn i que siguin intervencionistes. Però em sorprendria molt que això que ha volgut dir Xavi ahir signifiqués immediatament que hi ha 3 o 4 jugadors de l'11 inicial tipus que desapareixen. Em sorprendria.
Ja. Per on l'agafes tu aquesta frase, Josep?
Jo l'agafo molt un missatge de cara a l'afició culer. Jo crec que a Xavi li arriben els inputs que el veuen un entrenador, no diré condescendent amb els jugadors i amic dels jugadors, però jo crec que l'afició culer interpreta ell, jo crec que pels missatges que li arriben, que no és prou dur, que no és prou contundent, que és, ell és més faceta en jugador que tècnic, i jo crec que de cara una mica a la galeria, de cara una mica a l'aficionat, també ve a dir... que jo també sé treure el fuet, saps? Si cal madura, també hi haurà madura. Jo crec que... Jo, tot i que diu que no llegeix i no escolta i no veu la tele...
Que m'ho sap
que
tot.
Quan ve un assessor directament de premsa, i ho sabeu tots perfectament, s'ho ha de veure absolutament tot. I jo crec que aquest tipus li arriben que potser el tipifiquen d'entrenador feble o dèbil, i jo crec que ara vol una mica demostrar que no, que també és capaç d'agafar, a part com a jugador, a veure, és que va gestionar grans conflictes al vestidor del Barça. I ara jo crec que, recordem-nos aquell, no?, a principis d'any a Noeta, no?, i ho va fer bé. Sí. Jo crec que ara, no sé, si està canviant una mica la pell o vol donar aquesta imatge per demostrar que també pot aplicar la madura dins del vestidor, perquè tampoc li queda molt, a Xavi en aquest sentit. I quan dic no li queda molt, ho parlo perquè ell exposa molts comentaris a nivell tècnic d'anàlisi i l'equip no millora a nivell de joc. Potser d'aquesta manera escenifica un altre escenari, com dient, que ara els apretaré una mica més, a veure si s'espavilen, encara que siguin estirant les orelles en forma de mira, doncs si haig de canviar Joao Félix al nostre de Christensen, dos titulars, doncs no em trobarà el pols.
A veure si li funciona. Ho deixem aquí de moment, amics. Dani, Josep, gràcies i bones festes als dos,
Bones festes a tothom.
Que vagi bé, seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, opinió, protagonistes, informació...
Tornem al Camp Nou, que ens demana pas el Víctor Navarro amb una notícia que té a veure amb el primer equip del Barça. Víctor, què passa?
Què tal, Joan? Doncs Pedri s'ha tornat a lesionar a l'entrenament d'avui, però no és greu, és una lesió muscular.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Ara parlem de l'Espanyol, pendents encara de la jornada d'avui a segona, que s'ha d'acabar de tancar per veure com acaba l'any l'Espanyol a nivell de classificació. Avui juguen el Valladolid i el Racing Ferrol, que són els equips que té l'Espanyol just per sobre i per sota. I ja treballant també i mirant cap al mercat d'hivern, Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Quines posicions vol reforçar l'equip?
Bueno, la Liga está parada y por tanto es tiempo de analizar qué quiere fichar el club si pretende dar un salto de calidad y empezar a consolidarse como un candidato al ascenso de verdad. El club quiere reforzar la defensa, punto débil del equipo, con dos defensas centrales o un defensa central y un lateral. Hay fichas libres, pero podrían salir algunos nombres como Ramón o el extremo Lazo para hacer caja. Todo dependerá del dinero disponible y, lógicamente, de las posibilidades que ofrezca el mercado.
Avui, per ser, Juan, estem preguntant si Ramis millora Luis García. Els números què diuen?
Que no. Que no le mejora. Si nos remitimos a las matemáticas puras y duras, Luis García dirigió el equipo durante 14 jornadas y logró 24 puntos. Es decir, ganó el 57% de los puntos posibles en juego, dejando al equipo quinto a 4 puntos del líder, con un balance de 1,85 goles a favor y 1 en contra. Por su parte, Ramis ha dirigido al equipo en 7 partidos, consiguiendo 10 puntos. Es decir, ha logrado el 47,6% del total de los puntos posibles. Es decir, un 10% aproximadamente menos que Luis García, siendo cuarto a 5 puntos del líder, con un balance de 1,14 goles a favor y 0,85 en contra. Por tanto, el técnico asturiano ha conseguido mejor porcentaje de puntos que el catalán, 57-1 a 47,7% el otro.
Els números de Ramis, per tant, que no milloren els de Luis García, les sensacions futbolístiques tampoc. Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
Tancarem futbol parlant del Barça femení, que té avui partit de Champions. El Johan Cruyff rep el Rosengard. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan. Bona tarda. Últim partit de l'any al Johan amb la ressaca de l'adeu de Jonathan Giraldez a final de temporada. Si el Barça guanya el Rosengard suec, el cué del grup i que encara no ha puntuat i amb només un gol a favor, i l'Eintracht de Frankfurt empat a casa contra el Benfica, les blaugranes estarien classificades per a quarts de final. Finalment, Patrick Guijarro, amb problemes estomacals, sí, ha entrat a la llista de convocades. També hi és Bruna, després de rebre l'alta mèdica. Alexia, Cata Coll, Irene Paredes, Mapi León, Rolfo i Jana Fernández són baixes per lesió. Veu autoritzada i primera que escoltem del vestidor per parlar de l'adeu de Jonathan Giraldez, Marta Torrejón.
Afectarnos para nada. Somos un equipo profesional, sabemos que estas cosas pueden pasar y la temporada continúa. Jonathan se queda aquí hasta el final, que es lo importante, y hay margen de maniobra para buscar de cara a un futuro el posible entrenador. Así que tranquilidad máxima, el equipo está tranquilo y seguimos con los mismos objetivos.
Partit per veure les menys habituals i a les jugadores del filial. Hi haurà festa prèvia pels aficionats que vagin al Johan. Està tot venut. El partit comença a les 9 del vespre. L'escoltarem per Tiempo de Juego. I un apunt més de la Champions, Joan, sí. Perquè ahir es va confirmar el desastre del Real Madrid en aquesta fase de grups. Les de Toril van caure eliminades després de perdre 0-1 contra el París Futbol Club amb un gol de penal en la recta final.
Gràcies, Edu.
Una abraçada.
Fins aquí el futbol.
Este viernes vamos a por el gordo.
Desde las 8:30 de la mañana, emociónate con el sorteo de la Lotería de Navidad en Herrera en COPE.
¿Y si te toca?
Pues yo me cogería a la familia y me los llevaría a Nueva York.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y comprueba si tu décimo está premiado.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene una luz especial? Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los idus de enero de Javier Negrete nos lleva a vivir 24 trepidantes horas en las calles, las domos y los suburbios de Roma. En medio de conspiraciones, traiciones y avisos de los dioses, nacerá el futuro general Quinto Sertorio y el destino de la República afrontará un giro irreversible. Los idus de enero, la nueva novela de Javier Negrete. El mejor regalo para estas Navidades.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? Muy contenta.
Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Bàsquet, Albert, que el Barça viatja avui cap a Lituània per jugar demà partit d'Eurolliga allà en un moment delicat.
Sí, una crisi oberta de resultats al conjunt blaugrana amb aquestes 5 derrotes als últims 7 partits entre totes les competicions i, a més, no ho tindrà fàcil, no per aquest desplaçament, que també, sinó perquè té 3 desplaçaments consecutius. Els 3 propers partits del Barça són lluny del Palau Blaugrana. Té Kaunas, després Màlaga, en partit de la Lliga Endesa, i després Mònaco, també a la màxima competició continental a l'Eurolliga. Avui, a la prèvia, perquè el Barça va jugar i perdre davant el Coe el dimarts a pista de l'Alba de Berlín, van tornar a Barcelona, com el partit és divendres, doncs van estar entrenant i descansant, descansant i entrenant, i avui era un bon dia, deia, per preguntar-li al tècnic del Barça, Roger Grimau, per la recepta per sortir d'aquesta situació. Què ha de fer el Barça?
Tornar molt als bàsics, a intentar fer les coses molt senzilles i a treure, doncs, això, 2 o 3 partits seguits que ens donin a treure el cop aquesta empenta per continuar.
Tornar als bàsics és la recepta de Roger Grimau. El partit demà a pista dels Alguiris, d'aquí una estona surt el Barça cap a Kaunas, i bona notícia, fixa't que parlàvem d'un Joventut de Badalona irregular fa unes quantes setmanes.
Ha agafat carril, eh?
Expedient immaculat aquest mes de desembre, no coneix la derrota, 7 victòries consecutives, l'última, la 12a jornada de l'Eurocup, la segona competició europea en importància, amb el 79-94 pista del Vilnius. 18 punts per Félix, 15 per Tomic, 7-5 és el balanç, victòries, derrotes a l'Eurocup per la penya.
Doncs a seguir, gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Acabarem amb motor perquè Juan Laya Sanz ho té ja tot a punt per una nova aventura al Dakar.
Sí, la reina del Dakar correrà su 14ª edición, que volverá a discurrir por tierra saudí. Será su tercera participación en coches después de haber competido y acabado 11 veces en motos con un 9º puesto absoluto en el 2015. La de Corbera de Llobregat ha hecho una muy buena pretemporada, ha participado en el Rally de Marruecos y la Extreme X, y se muestra satisfecha con el rendimiento de su nuevo coche, en el que destaca el mejor motor, el consumo, la suspensión y la visibilidad.
El que volem és fer-ho bé, ser competitius. Òbviament tinc ganes de cada any millorar, perquè l'objectiu a llarg plaç és acabar corrent amb un TU+, per veure realment doncs on puc arribar. I aquest any hem donat un passet endavant en quant a la part tècnica, el cotxe. Per tant, esperem poder lluir-nos alguna etapa, no? Perquè al final de córrer hem de fer-ho bé. Y han tenido muchas ganas.
El año pasado un vuelco que dejó el coche muy tocado, más los consiguientes problemas mecánicos, le privaron de hacer un buen Dakar. Ahora espera que en esta edición le respete la suerte para poder demostrar su potencial de cara al futuro.
No vam poder fer pràcticament cap dia net, sempre vam tenir algun problema, i realment tenim tant el Jerry com jo moltes ganes de... No pensem tant en un resultat, sinó pensem en poder fer tapes netes, en poder demostrar, doncs, crec que el nostre ritme, i poder disfrutar, perquè l'any passat van haver-hi pocs moments de disfrutar.
El equipo de Laya, por cierto, es el primero en la historia de la prueba formado por mujeres en la categoría T1.2, porque en el otro Astara lo conducirá la piloto uruguaya Patricia Pita. El Dakar comienza el 5 de enero y acaba el 19. Italia,
Italia, Hill Superstar. Igual hay que recordarle a la UEFA quién es el Real Madrid.
Y además, y a més a més, Valdori, serà gratis. Diuen que la faran gratis, això, que no haurem de passar per caixa.
No sé si creure-m'ho.
No saps si creure-t'ho. Escolta, Valdori, i a tu també, Jorge, que això t'interessa. Te'n recordes a Manuel Pablo, no? El lateral del Deportivo de la Coruña.
Sí.
Quin diries que és el nou rol de Manuel Pablo al Deportivo de la Coruña, al conjunt gallec?
No ho sé, la veritat, no sé què dir-te.
Doncs des de fa unes poques hores és president del Comitè d'Empresa del Deportivo de la Coruña. Sí, sí, va arribar la UGT allà a Can Lendoiro, van dir, no teniu un comitè d'empresa, no. Ah, i sou prou per fer un comitè. Anem a fer unes votacions. candidatura única, UGT. Candidatura guanyadora, UGT. Manuel Pablo. El president del comitè d'empresa del Deportivo de la Coruña. Última hora, Valllori, rematem això. Miquel Feixas i Mateus Rodríguez, alta mèdica al Barça de Futbol Sala. Avui és 21 de desembre, es fa l'homenatge del 40è aniversari del 12-1 a Malta. Han aparegut allà els internacionals a la ciutat del futbol de les Rozas.
Amb el poli entre ells,
amb el poli, amb el nostre poli Rincón entre d'ells. I atenció, el govern britànic ja ha dit que farà una llei perquè els clubs anglesos no es puguin apuntar a una hipotètica Superliga.
Vaya cacau serà això.
Recordo que la Gran Bretanya, a dia d'avui, no és territori de la Unió Europea. Enquestes, Valllori.
Les enquestes en clau Barça. Sou més de la Superliga o de la Champions? La majoria, el 54% de la Superliga. En clau espanyol, està millorant Ramis a Luis García, el 83%. Creieu que no l'està millorant. I en clau Girona, us preguntem si acaba el Girona líder l'any. Creieu que sí, la majoria també, el 63%. Marxem recordant que avui hi ha tiempo de juego, més tiempo de juego a partir de les 7, pendent sobretot d'aquest Betis Girona i també després de l'Alavés Real Madrid. Seguiu a la COPE, a Sports COPE, estem pendents de tot.
Que vagi bé.